Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia amb temperatura una mica més alta. Darrers dies de la setmana, en general, amb força sol i calor a migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Ràdio Capital de l'Empordà.
Bon dia, una vegada més al Supermatí de Ràdio Capital. Avui ja és divendres 27 de maig, amb moltes ganes del cap de setmana i avui amb moltes notícies, per això no ens entretindrem. Però que sapieu que tenim una entrevista amb el futur alcalde de Palafrugell. Tot això durant l'informatí d'avui. Ara és moment de saludar tot l'equip de Ràdio Capital que ha fet possible aquest informatiu, el Sergi, l'Anna, la Maria, Alzina i l'Àlex. Bon dia a tots.
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bon dia a tots i comencem amb els titulars, si aconsegueixo trobar la sintonia aquí.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Doncs comencem parlant del PSC de Pals, que es congratula que el govern municipal s'interessi ara per preservar edificacions de Radio Liberty. Maria, bon dia.
La portaveu socialista de Pals, Marisol Perea, recorda que és fonamental preservar una part dels edificis per poder-hi desenvolupar el projecte mediambiental i cultural plantejat per Salvem la Platja de Pals i pel Cercle Català d'Història.
Gràcies, Maria. I el sòl industrial del Baix Empordà serà present a la Fira SIL Barcelona, Paula.
El Saló Internacional de Logística de Barcelona és una de les fires més importants del sud d'Europa en la matèria i s'oferirà per primera vegada el sòl i sostre disponible dels polígons d'activitat econòmica de 18 ajuntaments de la comarca presentant-los com un conjunt.
I seguim amb tu, Maria, perquè Pals impulsa una campanya de promoció de l'arròs per tal que tot el procés de producció es quedi a la localitat.
El problema és que la meitat del cereal que es cultiva als camps del municipi acaba la seva elaboració en altres zones, ja que no hi ha prou productors que finalitzin la seva elaboració. Dos props de 6 milions de quilos que s'esperen, un 50% acabaran d'elaborar-se en d'altres zones, com el Delta de l'Ebre.
I el Baix Empordà planifica la temporada de prevenció d'incendis forestals, Anna.
Davant de l'elevat risc d'incendi previst per aquest estiu, representants del Consell Comarcal del Baix Empordà, dels municipis de la comarca i dels cossos d'emergència s'han trobat aquest dijous al cap de Palamós per tractar la prevenció d'incendis.
I detinguts dos joves, un d'ells menor, per robar en una botiga de Palafrugell i agredir l'amo quan els va enxampar. Anna.
Els fets van passar el 22 de maig quan l'amo del negoci va veure com els dos nois de 20 i 17 anys se li emportaven productes de la seva botiga. La víctima els va empaitar i els sospitosos van respondre agredint l'home a qui li van produir diverses ferides.
I Miquel Abres, cantant de la Bisbal d'Empordà, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital per parlar-nos del seu nou disc, Àlex.
El disc anomenat 20 anys fent camí celebra les dues dècades de trajectòria musical en solitari de l'artista. Abra s'ha explicat que tenia ganes de fer-se un petit homenatge a si mateix.
I també hem de parlar de la 42a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que reivindicarà el valor de la música com a recer de la fúria del món. Àlex.
Se celebrarà enguany entre el 30 de juliol i el 21 d'agost i serà en part una celebració de tornada a la normalitat. La guerra, la societat en crisi i la salvació seran els fils conductors d'aquesta edició, amb obertura a càrrec del cor Cerarols i l'agrupació Senyor Serrano.
I ara és moment de parlar dels esports del Baix Empordà. Paula Badosa supera una complicada rival i ja és a tercera ronda del Roland Garros, Sergi.
L'eslovena Juven va oposar una gran resistència davant de la begurenca, a la qual va obligar a treure el seu millor tennis per derrotar-la en tres disputats sets. En tercera ronda, Badosa s'enfrontarà a la russa Verónica Kudermetova.
I pel que fa a l'agenda esportiva del cap de setmana, comencem parlant d'hoquei, ja que el Palafrugell es troba davant el partit més important de la temporada.
Aquest diumenge es juga a Girona el tercer i definitiu partit del play-out de l'hoquei Lliga, entre el Garatge Plana i el corredor Mató Palafrugell. Amb l'eliminatòria empatada a una victòria, ja no hi ha marge. Qui guanyi el duel continuarà a la màxima divisió de l'hoquei estatal i qui perdi baixarà a l'hoquei Lliga Plata.
I pel que fa al futbol, el Costa Brava s'acomiada de la primera federació aquest dissabte.
I ho farà al camp de l'Albacete en un duel intranscendent ja per als seus interessos. El rival dels blau i vermells sortirà amb la màxima ambició, ja que s'hi juga la possibilitat de quedar segon després que l'Andorra ja es proclamés campió la setmana passada i tenir d'aquesta manera un creuament més assequible a priori en el play-off d'ascens a segona.
I ara és moment de saludar l'Albert Aparicio.
Bon dia.
Bon dia, Albert. Avui ens portes la previsió pel cap de setmana. Quin temps tindrem al Baix Empordà?
Doncs avui i demà seguirem amb un ascens progressiu de la temperatura i en general el temps assolellat dominarà el cap de setmana. Avui al matí amb alguns intervals de núvols alts i mitjos, poc abundants, i el sol s'acabarà imposant sobretot durant la segona meitat del dia amb una temperatura màxima de fins a 28 graus i una mínima que rondarà els 15 graus. Encara tenim una mica de vent de tramuntana, de força entre fluixa i moderada, cops màxims de fins a 50 km per hora. Dissabte de sol amb ambient calorós i diumenge temperatura màxima un pèl més baixa, però a mitjà termini, a mitjans de la setmana que ve, esperem un nou ascens marcat de la temperatura que tornarà a l'ambient estiuenc.
I ara, quan passen 7 minuts a les 8 del matí, és moment d'escoltar el comentari d'opinió. Avui, el comentari el porta la Rosa Regàs i es titula Mont-ras.
Mont-ras. M'agrada conèixer els pobles del voltant, però no des del punt de vista turístic només, sinó sobretot per saber com viuen la gent, què els agrada, com celebren les festes, els diumenges i els dies importants de la família, si tenen cine o hi arriba de tant en tant teatre o concerts i tantes coses com conformen la quotidianitat, que és allò que més s'acosta a la seva manera col·lectiva de ser. És per això que hi vaig, a l'un o a l'altre, a fer la compra setmanal, a comprar segells al servei de correus per veure com funciona, a conèixer les empreses de ferreteria, de maquinària, de jardineria, i em diverteix veure lo diferents que són d'altres pobles. I he arribat a la conclusió que no és pas perquè tots siguin de la mateixa contrada, ni perquè tinguin una història creuada entre els seus habitants, ni per les qüestions geològiques que els fa més que veïns. Potser una mica sí, però el que es veu del poble no respon pas, almenys no del tot, aquestes tòpiques o, diguem-ne, tradicionals formes de considerar-se pobles germans. Passejant amunt i avall, entrant a comprar o a prendre un vas de vi en un bar, o mirant com tenen els jardins o els patis de l'escola, fins i tot la manera d'encaixonar els bancs en una acera o pintant i marcant el lloc on han d'aparcar els cotxes, motos o bicicletes, s'endevina quina és la ideologia que hi ha, no o no hi ha, a l'Ajuntament del poble, sobretot per la importància que es dona al benestar de la població o els avantatges que es donen a una part d'ella. I això sí que es veu ben clar. Així es pensava l'altre dia passejant per Mont-ras, un lloc petit però tan bonic, tan net, tan ben podats els arbres i arbustos, tan ben indicat tot per la gent del poble i pels que no ho són i necessiten més indicacions de direccions i llocs públics per no desorientar-se, que no em va fer falta, de moment, entrar a cap botiga. Vaig gaudir de l'ordre, la netedat, el color elegit i el seny de les indicacions en pàrquings, carrers i terrenys fets amb l'únic pensament no només d'ajudar a orientar-se a qui ho necessita, sinó per donar una unitat quasi de dibuix insinuat a la totalitat del poble, sense ofendre per impositiu i mal fet, ni desconcertar pel desori que provoca. Va ser un passeig llarg, festiu per mi, i em va encomanar una mena de pau social, entesa quan vaig veure com sortien d'ordenats i calmats els nens i nenes de l'escola, com sortien també d'ordenats els cotxes del pàrquing, com estaven les aceres impolutes i, sobretot, com lluïen els pots públics d'escombraries nets, tancats, ordenats, sense ni un tros de paper o de brutícia per terra. Em va semblar, quan encara caminava plena de sorpresa, calma i admiració, que en comptes de tantes baralles i mals modus com vivim en la vida política del nostre país, aquest seria un bon camí per arribar un dia a un món millor.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara la cançó del dia que l'ha escollit l'audiència al nostre compte d'Instagram és Harry, de Harry Styles, As It Was. Cançó molt animada per començar el divendres i enfocar-nos ja amb ganes de començar el cap de setmana. La cançó que l'hem escollit avui amb tota la nostra audiència d'Instagram, però si ens voleu recomanar una cançó més, ja ho sabeu, les nostres xarxes socials sempre estan obertes.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I quan queda un minut per un quart de nou del matí, comencem parlant de Radio Liberty, perquè el Partit Socialista de Pals es congratula que el govern municipal s'interessi ara per preservar edificacions de Radio Liberty. La portaveu socialista de Pals, Marisol Perea, recorda que és fonamental preservar una part dels edificis per poder-hi desenvolupar el projecte mediambiental i cultural plantejat per Salvem la Platja de Pals i pel Cercle Català d'Història. Maria.
La portaveu socialista de Pals, Marisol Perea, recorda que és fonamental preservar una part dels edificis per poder-hi desenvolupar el projecte mediambiental i cultural plantejat per Salvem la Platja de Pals i pel Cercle Català d'Història. Perea recorda que no hi ha hagut al món una altra instal·lació com la de Radio Liberty i que això és una base ferma per poder construir el Museu de la Guerra Freda. El 22 de novembre de 2019 es va constituir la Comissió Tècnica Mixta de Coordinació i Seguiment de la Gestió Sostenible de les instal·lacions de Ràdio Liberty a Pals. En el transcurs d'aquesta reunió es va poder acordar impulsar el projecte d'enderroc dels edificis i la restauració de l'espai en els termes previstos per un protocol de 2006. Aquest document és la resposta a una memòria presentada per l'Ajuntament de Pals, aprovada pel ple del passat maig i que es va traslladar al Consell Comarcal, on es demanava la declaració de bé cultural d'interès local. Es dona la circumstància que en aquesta resposta del Servei Provincial de Costes s'esmenta com un cop denegada la concessió al projecte que fa uns anys va presentar la Fundació Mar per a les instal·lacions es precedia la redacció del projecte d'enderroc. Pere ha lamentat la falta de transparència del govern municipal i la falta de ganes de treballar mitjançant consensos a favor que Pals pugui distingir-se per comptar amb l'únic memorial de la Guerra Freda al món. Malgrat això, s'ha mostrat disposada a continuar batallant perquè el projecte no es perdi i, per tant, proposa una nova reunió de la Comissió Tècnica Mixta com a camí per poder revertir la situació actual i aturar l'enderroc.
I l'oferta de sol i sostre industrial repartida pels 18 municipis del Baix Empordà amb polígons industrials serà present al SIL Barcelona, un saló líder de logística al sud d'Europa i que se celebrarà a la capital catalana del 31 de maig al 2 de juny. Paula.
L'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa i promociona el sector industrial de la comarca a través de la marca Polígons Baix Empordà. Reprendre i mantenir les relacions amb les empreses i tècnics municipals del territori ha estat una prioritat en aquest primer semestre de l'any, a més d'afavorir l'ocupació digna de llarga durada com un dels objectius primordials del programa. Deixar enrere l'estacionalitat laboral i donar un pas a la indústria sostenible resilient en el territori que vagi estretament lligada a les polítiques d'ocupació de la comarca. L'assistència al SIL Barcelona és un altre pas endavant a l'hora de promocionar el sòl industrial del territori en la presentació de 18 municipis adherits en la marca Polígon Baix Empordà. La promoció del territori a través de la recopilació de dades reals i videoimatges ha estat un treball de coordinació permanent entre els ajuntaments i els tècnics implicats en el projecte. Donant a conèixer la singularitat i la bellesa del territori és un dels altres inputs que caracteritzen la marca Polígons, la qual aposta per un desenvolupament sostenible i industrial a la comarca d'acord amb l'Agenda 2030.
I Paula, què més es vol fomentar?
La inversió estrangera a través d'un assessorament i seguiment personalitzat sent un dels serveis de valor afegit que ofereix l'Oficina Tècnica de Suport amb la garantia de la marca Polígons Baix Empordà juntament amb el Consell Comarcal. Paral·lelament, es vol impulsar l'emprenedoria i la retenció de talent a la comarca. És un aspecte bàsic per aconseguir un equilibri entre els sectors productius de l'economia del territori. En altres paraules, la diversificació dels sectors productius ens farà més resilients en la fluctuació dels cicles econòmics i això pot incidir en la millora de la qualitat de la vida de la població baixempordanesa. L'Oficina Tècnica de Suport als Polígons ha elaborat una carta de serveis a lliure disposició dels usuaris. Ofereix suport en transformació digital, allotjament empresarial, formació, ocupació, subvencions, entre d'altres. Des de la plataforma SIL Barcelona es donarà visibilitat a un projecte innovador que vol obrir la porta a totes les empreses responsables a través d'un treball intermunicipal i la col·laboració público-privada per tal d'oferir solucions industrials per a empreses involucrades en la producció d'activitat a la comarca.
Gràcies, Paula. I ara, Maria, sí que et toca a tu perquè Pals impulsa una campanya de promoció de l'arròs per tal que tot el procés de producció es quedi a la localitat. Dels prop de 6 milions de quilos que s'esperen, un 50% s'acabaran d'elaborar a d'altres zones com el Delta de l'Ebre.
El problema és que la meitat del cereal que es cultiva als camps del municipi acaba la seva elaboració en altres zones, ja que no hi ha prou productors que finalitzin la seva elaboració. Les accions de promoció es basen en la comunicació per tal d'augmentar la visibilitat de la marca a través de les xarxes socials, la web, amb clips audiovisuals i amb la celebració de la Festa de l'Arròs. Els productors esperen tenir una bona collita gràcies, en bona part, a les pluges del mes d'abril i maig. Per això, des de l'Ajuntament han posat fil a l'agulla per intentar incentivar que hi hagi més empreses que vulguin afegir-se a dues actuals. En aquest sentit, s'ha adaptat el reglament que regula la marca i s'ha engegat una campanya de promoció per tal de fer-la més coneguda i prestigiar-la.
Ara, part d'aquest arròs se'n va fora i es comercialitza amb altres marques. I el que busquen és que es produeixi tot sota el nom de la nostra, la marca Molina.
Llavors una mica la idea era intentar incentivar doncs, que el major número de productors doncs, poguessin acabar veient en aquesta marca un paraigües, no?, com per oferir els productes i que tot el producte que es cultivés aquí s'acabés envasant aquí i comercialitzant doncs, amb aquesta marca de l'arròs de Pals. No?
I és que Pals no es pot entendre sense el seu arròs.
L'alcalde de la localitat baixempordanesa, Carles Pi, recorda que el poble està vinculat amb aquest cereal des del segle XV. Pi ha posat en valor que es tracta d'una activitat econòmica molt rellevant i assenyala que diferencia el municipi i que en dota d'una singularitat que no té la resta.
És un municipi bueno, singular, no? Perquè som privilegiats al nostre entorn. Hi ha platja natural, però també hi ha un entorn agrícola. L'arròs és un element essencial, la part patrimonial, cultural. Per tant, crec que és un element que ens distingeix dels altres municipis i que, englobat de tot, és essencial pel municipi. I d'aquí era... Crec que faltava aquest pas final, no? Era...
Un quart i mig de nou del matí, aquest dijous els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Baix Empordà han estat convocats al CAP de Palamós per planificar la temporada de prevenció i control d'incendis forestals per aquest estiu. Anna, què en sabem d'aquesta trobada?
Doncs ha estat un acte en què han participat les institucions, els serveis territorials d'interior a Girona, representants de protecció civil, d'emergències, agents rurals i els bombers. Durant l'acte, els diferents cossos han explicat els plans de prevenció i actuació davant dels incendis forestals. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Jordi Martinoi, ha posat en relleu els factors de risc d'incendis de la comarca, com són la situació actual d'increment de temperatures, la sequera de la vegetació i qüestions pròpies del Baix Empordà, com són la tramuntana i el turisme.
I també s'ha parlat del Servei de Gestió de Prevenció d'Incendis Forestals del Consell Comarcal.
Exacte, és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca amb l'objectiu d'executar i mantenir les franges de prevenció d'incendis de nuclis i urbanitzacions als municipis, que han de protegir les persones i els béns dels ciutadans empordanesos. És un servei global on s'inclouen des de les notificacions als veïns, les sessions d'informació, les memòries valorades i els projectes executius fins als tràmits de contractació i execució de les franges i el seu posterior manteniment. El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, ha destacat a l'acte que el risc d'incendi és molt elevat i que per aquest motiu cal dur a terme aquestes reunions entre els responsables dels ajuntaments de la comarca i els cossos de seguretat, per tal de tenir programada correctament la prevenció i gestió d'incendis i poder actuar de manera eficaç. Alhora ha destacat la importància de la neteja de les franges perimetrals i de seguir els consells d'autoprotecció en cas d'incendi per salvar vides, actuar de manera segura i facilitar la feina als equips d'emergència.
I ara parlem de Palafrugell perquè la policia local ha detingut dos joves per robar en una botiga de Palafrugell i agredir al propietari de l'establiment quan aquest els va enxampar. Els fets van passar el 22 de maig quan l'amo del negoci va veure com els dos nois de 20 i 17 anys se li emportaven productes de la seva botiga, Anna.
La víctima els va empaitar i els sospitosos van respondre agredint a l'home a qui van produir diverses ferides. Un testimoni que estava al lloc dels fets va gravar tot el que va passar amb el mòbil. Gràcies a aquest vídeo, els agents van identificar els dos joves i els van poder detenir.
I es dona la circumstància que un dia abans la policia local de Palafrugell també va detenir un altre menor.
Doncs sí, en aquest cas, un noi de 14 anys per robar una bicicleta i agredir i enfrontar-se als agents. Els policies van sospitar del noi i d'un altre acompanyant al veure'l sortir d'una comunitat de veïns de Calella de Palafrugell amb una bicicleta d'alta gamma. Quan van procedir a identificar-los, els dos joves van arrencar a córrer, però els agents van acabar atrapant el menor de 14 anys, que va respondre amb cops als policies. El noi ha acabat detingut per un delicte de furt i de resistència als agents de l'autoritat i haurà de passar a disposició del fiscal de menors.
Junts el dia fa més curt. La nit és un món nou en el que...
I segur que molta gent reconeix aquest cantant, tot i que no és el seu últim disc. Miquel Abres, cantant de la Bisbal d'Empordà, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital per parlar-nos precisament del seu últim disc, 20 anys fent camí, que celebra d'aquesta manera les dues dècades de trajectòria musical en solitari. Segons Abres, aquest disc recopila les seves cançons més emblemàtiques, doncs, per, com que ell deia, tenia ganes de fer-se un petit homenatge a si mateix. Oi, Àlex?
L'artista ha explicat que les cançons escollides expliquen totes alguna història i, a més, ha cantat amb amics seus com el Manu Guix, Sergio Dalma o la Bet, gent que segura admira molt. De fet, amb alguns d'ells ja havia cantat, com és el cas de la Bet o del Sergio Dalma a Portaferrada. Abres afegeix que l'èxit és haver pogut durar tants anys sense haver tirat la tovallola. Abres ha explicat que el nou disc són en realitat dos discos amb 10 cançons cadascun. Al primer hi ha una cançó inèdita que es diu Mil oportunitats i que ha cantat amb el Litus. D'altra banda, el segon són totes cançons acústiques. En aquest sentit, Miquel Abres argumenta que la seva carrera hi ha molts moments en acústic i que hi ha gent que li agrada més la seva música en banda i d'altra que prefereix l'acústica. Per aquest motiu, va decidir combinar les dues vessants per arribar a tothom.
La meva carrera hi ha hagut molts moments, no? en format acústic. Sempre molta gent em diu «Hosti, m'agrada més els teus acústics que en banda». I d'altra gent, i molta gent també em diu «Hosti, m'agrada més els concerts en banda que en acústic». No? I és a dir, és una cosa molt... Els concerts acústics, molta gent m'ha vist en format acústic, no? Fins i tot he fet gires en acústic i tenia ganes de posar les dues vessants, no? Els dos formats, el format elèctric, el format acústic, i així també la gent es troba totes les cançons preferides en aquest disc, no?
Pel que fa a algunes cançons en particular, l'artista creu que la seva cançó més revolucionària és Flors a la finestra, perquè és una vessant més rockera, on ha deixat anar tota l'ànima i el resultat és el més sorprenent. Per altra banda, Mil oportunitats parla de l'oportunitat que tenim cada dia a la vida, ja que morim el dia abans i tornem a néixer el dia següent.
I Miquel Abres també ens va parlar sobre els seus inicis, oi?
Després de tocar molts anys en el grup The Wonderful Baby Dolls, quan alguns dels membres de la banda van plegar, Miquel Abres va decidir començar la seva carrera en solitari. Primer va presentar la cançó Fent camí al concurs Carles Sabater a Andorra. Un cop el va guanyar, Abres va decidir començar la seva nova trajectòria. En aquesta línia, ha tret un total de 12 discos en 20 anys, és a dir, cada 2 anys, un disc.
Bé, jo després de tocar molts anys amb un grup que ens deia Wonderful Baby Dolls, doncs, al plegar algun dels membres, doncs jo vaig decidir també dir, bueno, va, vaig a fer jo la meva carrera en solitari. I primer vaig començar a cantar en anglès, després en castellà, fins que al final vaig presentar-me en un concurs Carles Sabater, que es feia a Andorra, i vaig presentar la cançó Fent camí. Gràcies a aquesta cançó va ser aquí quan em vaig començar a plantejar fer una carrera en solitària, al guanyar el concurs, i començar a composar els temes en català, i després, bueno, al cap d'un any vaig guanyar el Sona Nou, i a partir d'aquí ja vaig tenir totes les eines per poder gravar el meu primer disc, i vaig començar la meva carrera. I, bueno, són 12 discos, que jo sempre dic 20 anys, 12 discos serien cada 2 anys treure un disco, no?, més o menys.
I on es troba la inspiració de Miquel Abres?
Miquel Abres ens ha explicat com el seu lloc d'inspiració és el Baix Empordà, a casa seva, i que no pot marxar un temps fora per a composar. El tema Fent camí, per exemple, el va fer inspirat per les pintures del seu pare, que és pintor i sempre dibuixat sobre el Baix Empordà. A més, Abres ha argumentat que quan composa una cançó sempre ha d'explicar alguna cosa amb significat.
Sí, hi ha tot el que és al voltant, no? Doncs m'ha inspirat, no?, sobretot des dels inicis, no?, cançons com Fent camí, que parlen de que el meu pare és pintor i escultor, i el meu pare, la majoria de quadros, per més del 100%, s'inspira en l'Empordà, no? I jo en aquell moment em vaig inspirar amb el que deia a casa, no?, que era el meu pare pintant. Després sí que ja he anat a... Bueno, sempre dic, no?, que també que no sé composar fora de la comarca del Baix Empordà, és a dir... No he agafat mai els estris i me n'he anat a... Vinga, me'n vaig un mes a treballar.
L'artista ha afegit que de jove escoltava molt de Police, Bruce Springsteen, Joe Cocker o Lluís Llach, entre d'altres, i que encara a dia d'avui són artistes que l'acompanyen. En aquest sentit, Abres també ha explicat que com molta d'aquesta música que li agradava era en anglès, va decidir començar a cantar en aquest idioma.
I, finalment, quan és la presentació del nou disc?
Doncs el 4 de juny serà la presentació del nou disc de Miquel Abres a la Bisbal d'Empordà, i les entrades ja es poden aconseguir al web voltors.cat. Finalment, l'artista ha explicat que ara començarà la millor etapa, l'època de gira i de concerts amb la banda. L'any vinent hi haurà un altre projecte. Aquest és un ofici molt gratificant, ha sentenciat Abres.
Mira, sobretot la presentació oficial, que és aquí al Baix Empordà, que és a la plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà, és el 4 de juny, val? Aquí on poden ja trobar les entrades a elsvoltors.cat, i bueno, estan molt contents de la venda d'entrades com estan anant, i aquí serà la presentació amb tota la banda, i després ja venim també d'haver fet tres concerts, vam estar a Lleida, vam estar a Flors i Violes, doncs vam estar a Banyoles, i ara començar la gira, i bueno, tot el que sigui la gira, doncs és, poden trobar-ho a les xarxes socials, no?
Doncs ja sabeu, el 4 de juny a la Bisbal d'Empordà, Miquel Abres presenta el seu nou disc, i quan passa un minut de 8:45 del matí, continuem amb l'informatiu. I comencem i seguim parlant de la 42a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que s'ha presentat aquest dijous, concretament ahir, i se celebrarà enguany entre el 30 de juliol i el 21 d'agost, i serà en part una celebració de tornada a la normalitat. De fet, el festival té com a punt de partida una marató de tragèdies que encadena la societat actual, com la pandèmia, els desastres causats pel canvi climàtic i l'amenaça de la guerra nuclear. I davant d'aquest escenari vol proclamar el valor de l'esperança com a salvavides i de la música en particular com a recer de la fúria del món. Àlex.
Montse Faura, directora del festival, ha explicat que la programació d'enguany està estructurada en diferents capítols que tracen el camí de recer que vol oferir el festival davant la situació actual que viu el món després de la pandèmia. La guerra, salvar el planeta, l'espiritualitat i l'amor, on la societat busca refugi i el diàleg com a espai de reconciliació.
I l'alcalde també s'ha pronunciat al respecte del festival, oi?
L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, destaca l'autenticitat i essència que ha mantingut el festival des de la seva creació, promocionant i difonent de la música clàssica tant al municipi com al país, i celebra la tornada a la normalitat d'un festival que s'ha reinventat. Per la seva banda, Josep Capellà, president en funcions de les Joventuts Musicals de Torroella i organitzador del festival, ressalta el compromís de l'entitat amb la difusió de la música entre els joves, especialment aquest 2022, marcat com a Any Europeu de la Joventut. Finalment, Xavier Sester, director de l'àrea de música de l'ISEC, ha felicitat el festival per la programació d'enguany i ha remarcat l'arrelament del festival al territori amb una mirada àmplia que permet en cada edició descobrir propostes noves.
I quin és el programa a grans trets del festival?
Enguany hi haurà un total de 20 concerts, en els quals hi ha una important presència de música barroca, el 40%, i de cant, un 30%. Aquesta serà, a més, una programació que, després de 2 anys amb restriccions a causa de la pandèmia, se celebrarà sense limitacions ni reduccions d'aforament i recuperant, aquest any amb un únic concert, el cicle Singulars Torroella, que torna a reivindicar per a la música espais emblemàtics de la població amb programes i intèrprets singulars. També cal destacar, com a novetat, que el festival estrenarà nou horari. A partir d'aquest any, els concerts començaran a les 8:30 del vespre, atenent així les peticions d'una part dels espectadors i dels músics.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ara, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, parlem d'esports, perquè Paula Badosa supera una complicada rival i ja és la tercera ronda del Roland Garros. L'eslovena Jovan va oposar una gran resistència davant de la bagurenca, a la qual va obligar a treure el seu millor tennis per derrotar-la en 3 disputats sets. En tercera ronda, Badosa s'enfrontarà a la russa Veronika Kudermetova.
2 hores i 20 minuts va necessitar Badosa per assolir un triomf treballat després de perdre el segon set. El resultat final va ser de 7-5, 3-6 i 6-2. L'actual número 4 mundial es va imposar en una primera mànega molt igualada, però en el segon set es va mostrar insegura i va acabar cedint-lo per 3-6. En el tercer i definitiu, Badosa va trobar la regularitat que buscava gràcies al seu gran servei i a un joc més sòlid, que va provocar fins i tot que Juven hagués de ser atesa per una fisioterapeuta a peu de pista per problemes físics. La baixempordanesa va aprofitar els dubtes de la seva contrincant en el tram decisiu del maig i va aconseguir guanyar el set per un concloent 6-2 que li donava la victòria. En tercera ronda, Badosa s'enfrontarà a la russa Verónica Kudermetova, que actualment és la número 29 del rànquing WTA. El torneig de Gran Slam parisenc comença a deixar algunes sorpreses, com les eliminacions de la número 2 del món, Krejcikova, i també de la número 3, Sakkari. Això vol dir que, per rànquing, la de Begú només té per sobre la indiscutible número 1, la polonesa Swiatek. Per tant, les opcions d'èxit es multipliquen per Badosa si manté la solidesa que ahir va mostrar, especialment en el tercer set.
I pel que fa a l'agenda esportiva del cap de setmana, comencem parlant d'hoquei, ja que el Palafrugell es troba davant del partit més important de la temporada. Aquest diumenge es juga a Girona, el tercer definitiu partit del play-out de l'hoquei Lliga, entre el Garatge Plana i el corredor Mató Palafrugell. Amb l'eliminatòria empatada a 1, a una victòria ja no hi ha marge. Qui guanyi el duel continuarà a la màxima divisió de l'hoquei estatal i qui perdi baixarà a l'hoquei Lliga Plata. Sergi.
A priori, els gironins tenen l'avantatge que els confereix jugar a la seva pista, però en aquest tipus d'enfrontaments a cara o creu, tot és possible. El triomf dels palafrugellencs en el segon partit per 5-2 ha fet pujar la moral dels homes entrenats per Xevi García Balda i aquest fet pot impulsar les seves opcions. Diumenge, dia 29 de maig, a partir de les 4 de la tarda, es decidirà la sort de tots dos conjunts.
I pel que fa al futbol, s'acomiada de la primera federació aquest dissabte i ho farà al camp. El Costa Brava s'acomiada de la primera divisió i ho farà al camp de l'Albacete en un duel intranscendent, ja que per als seus interessos, els rivals dels blaus i vermells sortirà amb la màxima ambició, ja que s'hi juga la possibilitat de quedar segon després que l'Andorra ja es proclamés campió la setmana passada i tenir un creuament més assequible a priori en el play-off d'ascens a segona, Sergi.
Els manxecs ja estan classificats per jugar el play-off d'ascens a segona divisió, que es disputarà a Galícia, i només els falta saber en quina posició finalitzaran la Lliga. Recordem que en les eliminatòries per l'ascens s'enfronten els equips del segon al cinquè de cada un dels grups de la primera federació. Això vol dir que els segons classificats d'un grup jugaran contra els cinquens de l'altre i, de la mateixa manera, els tercers contra els quarts. A continuació, i tal com podeu consultar en un quadre extret de la Federació Espanyola de Futbol i que trobareu a l'article del nostre web, hi hauria dues finals que determinarien els dos equips que pujaran a segona, acompanyant Andorra i Racing de Santander, que han estat els flamants campions dels seus respectius grups de primera federació. En aquests moments, l'equip de la Manxa es troba empatat a punts amb el Villarreal B i els groguets jugaran aquesta última jornada al camp d'un sanluqueño que encara té opcions de permanència. Per tant, l'Albacete ho té en principi més favorable davant d'un Costa Brava que, malauradament, ja no s'hi juga res més que l'honor.
I com és divendres, abans d'anar amb el futur alcalde de Palafrugell, fem un repàs ràpid a l'agenda del cap de setmana avui amb en Marc Clapés.
Sí, ara que torna la calor hem d'aprofitar-la i tenim un cap de setmana de concerts pel Festival Ítaca. Divendres hi haurà un espectacle a Palafrugell a les 10 de la nit amb Floc Drone Art. A Torroella de Montgrí actuaran Maria Arnal i Marcel Bagés a partir de les 9 del vespre d'aquest dissabte.
I si tenim ganes de documentals...
El documental del mes que podreu veure aquest divendres és Fe i Libertat, al Teatre Mundial, a partir de les 8. És una història intimista que segueix la vida de dues dones que busquen l'equilibri entre la seva orientació sexual i la seva fe per lluitar.
I dissabte pot ser un bon dia per anar a fer un dinar, no, Marc?
Sí, i hi ha diverses jornades gastronòmiques que podeu aprofitar. Per exemple, Pals i la cuina de l'arròs, amb menús a diversos restaurants entre 28 i 65 euros. D'altra banda, un any més, el menú de la gamba porta els millors plats amb aquest producte de primera qualitat provinent de la nostra costa. Els menús que es presenta a restaurants, com el Costa Brava o el Simón, val 45 euros. Begú també celebra la 23a edició de la campanya gastronòmica del peix de roca, que enguany comptarà amb la participació d'11 restaurants que oferiran als comensals diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. I a Torroella i l'Estartit hi ha les jornades gastronòmiques de la sèpia i la clova, una campanya gastronòmica centrada en els productes de mar, amb clova, la sèpia, també les escopinyes, cloïsses, cargols o tallarines. Finalment, a Sant Feliu de Guíxols també podreu pair el dinar, sí, perquè hi fan la Diada de l'Esport, de 4 a 8 del vespre, fira d'entitats a la carpa i inflables i estacions esportives al Guíxols Arena.
I diumenge què podem fer?
Doncs diumenge podeu anar a fer el Pac Vermut a Palamós, amb música en directe. Aquesta vegada serà amb l'Anna Ferrer al bar de la zona del Muro. A partir de les 12 també podeu fer una visita guiada al castell de Sant Esteve de Mar, on parlareu de la seva història, de les estructures consolidades, de les diferents funcions que va complir i de la vida quotidiana dels seus residents. És gratuït, però això sí, cal inscripció.
I si volem anar en algun altre concert, Marc, què ens recomanes?
Com cada any, el Cor Carreres d'Agues convida diferents corals per tal de fer un concert solitari en benefici d'alguna entitat local. Aquest any l'entitat és Càritas. Serà diumenge al Teatre Mundial de la Bisbal a partir de les 6 de la tarda i l'entrada costa 4 euros.
Doncs moltes gràcies, Marc. Ja ho sabeu, tota agenda a la web de radiocapital.cat. I la política municipal de Palafrugell està a l'ordre del dia. L'alcalde Josep Piferrer cedirà el seu càrrec demà dissabte 28 de maig a l'actual primer tinent d'alcalde, el senyor Joan Vigas. Per entendre una mica més aquest canvi i la política municipal de Palafrugell pel que queda de mandat, ens parla avui, ens visita el mateix primer tinent d'alcalde, Joan Vigas. Bon dia, senyor Vigas.
Bon dia.
Doncs avui és primer tinent d'alcalde, però demà ja serà vostè l'alcalde de Palafrugell.
Sí, bueno, demà fem el ple de Constitució. En principi hi va haver la renúncia de l'alcalde i demà doncs es fa ple i, bueno, es poden presentar els diferents partits, poden presentar candidatura, però en principi tot fa pensar que l'equip de govern tindrà una majoria absoluta i en aquest cas doncs entraria jo com a alcalde, sí.
Perquè aquest canvi de mandat, bueno, canvi d'alcaldia a quan queda un any de... per les eleccions municipals, ja va ser un acord d'investidura que vau fer quan vau fer el govern amb el senyor Piferrer, no?
Sí, així és. Hi va haver-hi un acord entre Esquerra, Junts i Som Gent del Poble en base als regidors que havíem tret i en base als vots que havíem tret. Doncs vam treure la representació que vam tenir cada un i llavors a partir d'aquí va haver-hi un pacte que en aquest moment doncs l'única cosa que fa és complir-se el pacte que havíem parlat en el seu moment, sí.
Perquè va ser fàcil arribar fins a aquest acord?
Doncs sí, nosaltres entenem que la política local no és una política... No estem parlant de política, estem parlant de gestió dels interessos dels convilatans o dels ciutadans que tenim, i nosaltres enteníem que en base als vots que havíem tingut havíem d'arribar, si volíem governar, havíem d'arribar a acords i formar un equip. Se'ns va oferir, nosaltres som una opció independent que no tenim, no ens devem a cap color ni cap partits d'àmbits autonòmics i nacionals. Se'ns va oferir treballar i vam arribar a un acord ràpidament, sí.
Però clar, després d'un pacte entre Junts i Esquerra, que vulguis o no, al final no deixen de ser, òbviament tenen el mateix desig d'arribar a la independència de Catalunya, però amb diferents maneres i diferents polítiques. Com se senten, com ha valorat i com ha anat aquesta relació?
Jo crec que quan ens voten els ciutadans de Palafrugell ens voten perquè fem el que intentem és aconseguir el benestar més gran del poble. del poble en el qual, la ciutat en la el qual ells viuen. A partir d'aquí, nosaltres, el nostre grup independent que formem, no hem demanat en cap moment a nivell autonòmic i nacional que voten. Nosaltres demanem mans per treballar i mans per tirar endavant el projecte. Tant amb la coalició Junts i Esquerra han entès que important era tirar el poble endavant i aquesta perspectiva de treballar exclusivament per als interessos locals, i a partir d'aquí tot ha sigut molt fàcil.
Perquè, clar, com valora l'obra que s'ha realitzat durant aquests últims 3 anys? Diu que ha sigut molt fàcil fer-ho, però entenc que al final 3 anys de mandat, amb una pandèmia pel mig, ara una guerra a l'est d'Europa, no són tasques fàcils.
No, el que passa que també podem dir que som, gràcies a Déu, amb l'estructura econòmica que tenim, reforçats amb un tipus de turisme i una segona residència important, amb un paisatge que hem rebut i que el protegim tant com podem, i amb una estructura de serveis també molt important. Crec que hem passat una pandèmia que hem patit, però és evident que podem patir menys que altres indrets d'activitats turístiques similars a les nostres.
Home, la situació de la residència de gent gran a Palafrugell no va ser gaire exemplar, que puguem dir.
No. El tema exemplar no crec que sigui la paraula. El gent gran Palafrugell va tenir en el seu primer moment, com totes les residències i com tots els hospitals i com tots nosaltres, vam patir l'absoluta falta de previsió, falta d'entendre doncs el que passaria i el tsunami que ens venia a sobre. A partir d'aquell moment es pot observar de quina manera es va actuar. A més, no dubtem que, suposo que sou sabedors de que això es va portar a Fiscalia, i a partir d'aquí doncs a Fiscalia va dir que l'actuació no havia tingut cap problema de mala gestió. Que hi va haver problemes de comunicació? Absolutament. Exemplar a nivell de comunicació? Absolutament. Però és que en aquell moment també és veritat que ningú de nosaltres sabia la situació on estava, ni els mateixos governs autonòmics ni els mateixos governs nacionals.
Deixant de banda el tema de la pandèmia, i després seguirem una mica parlant del passat, d'aquests últims 3 anys que han donat molt de sí, però fareu algun canvi vostè quan entri a l'alcaldia?
A veure, les institucions, tots sabem que les institucions no són molt àgils. Amb un any de govern, les coses que es puguin canviar són relativament poques. Evidentment, matisos en podran haver-hi. Estar més a sobre de coses, poder, que ara en aquest moment estàvem a sobre d'altres. Bueno, en definitiva, acabar moltes coses que tenim, que durant la pandèmia els vam haver de plaçar, i ara en aquest moment, doncs, Palafrugell té doncs una enoteca que s'està acabant, una escola d'arts i oficis que en la qual hi va a l'Institut de Promoció Econòmica i tot el que és arts escèniques, tenim l'Avinguda d'Espanya, tenim diversos aparcaments en dansa, tenim moltes coses pendents que estem al nou pavelló cobert, al nou pavelló, la nova pista coberta, el tartan d'atletisme, tenim en aquest moment 7 milions d'euros pràcticament, o 6, entre 6 i 7 milions d'euros al carrer, que s'estan fent en base a millores que no són millores exclusivament d'obra pública. La millora d'obra pública comporta millores de mobilitat, comporta millores pel turisme, comporta millores pel benestar de tot el poble.
Però, clar, al final vostè està parlant de que només queda un any de mandat, que aleshores no proposarà cap nova idea, només es dedicarà a gestionar les idees que s'estan portant a terme?
Bé, hem de treballar molt amb l'idea principal, és que tenim un problema gros heredat d'un contracte d'escombraries fet fa temps, fet fa temps, que no vol dir que aquest contracte fos un contracte mal fet, però estava fet en un context en el qual la quantitat de deixalleria que fèiem, de deixalles que fèiem, no és la mateixa que avui. I un dels temes principals que tenim en aquest moment és treballar en aquest contracte d'escombraries. Un contracte que, com tots sabem, té conseqüències no solament per aquest any que ens ve, sinó per molts anys venidors i que per mandats successius, perquè els contractes es fan per anys, per bastants anys.
De fet, deixi'm comentar-li que el senyor Josep Pifarré, fins fa 4 dies gairebé, alcalde de Palafrugell, en una entrevista a la ràdio municipal va posar que hi havia un problema a la secció d'escombraries, a la zona d'escombraries de Palafrugell. Quina solució hi posaven vostès?
El problema no l'ha amagat ningú, no l'ha amagat nosaltres, no l'hem amagat els mandats anteriors, inclús els socialistes que estàvem anant fa exactament ara 5 anys, doncs ja tenien aquest problema. Després va venir un govern d'Esquerra amb Junts, també tenia aquest problema, i en aquest moment nosaltres, de fet, el contracte d'escombraries, miri, si és un problema que la concessionària va renunciar al contracte, el que passa que les coses en l'administració no van tan de pressa com ens pensem. Va renunciar fa més d'un any i encara s'està negociant de quina manera marxen amb peritatges d'actius que tenen la concessionària per tal d'arribar a un acord. No és tan fàcil, quan estàs dins de la política, perquè tota la burocràcia doncs va alentint totes les decisions que prens. I és evident que el senyor Pifarrer va dir que teníem un problema, no l'hem amagat. El continuem tenint i el continuarem tinguent durant un temps, però estem lluitant perquè aquest temps que el tindrem sigui el més curt possible.
Uh-huh. I què estan fent per lluitar-hi?
Bàsicament, el plec de condicions que té de tenir el contracte es té de treballar molt amb aquest plec, perquè aquest plec és el que a la base total de les actuacions que vindran durant el temps que venidés. Amb la qual si hem de preveure que es té de recollir de 8 a 9, ho hem de recollir ara, en el plec de condicions. Si no, després els canvis no seran possibles. Hem demanat assessorament extern amb gent que han fet plecs de condicions amb altres poblacions i ciutats semblants a les nostres per arribar a aquest màxim ajustament en aquest plec de condicions, que serà el que marcarà totes les actuacions a nivell d'escombraries en la nostra ciutat.
Uh-huh. Hem comentat el tema d'escombraries. Les seves polítiques municipals cap a on aniran, més o menys?
Les nostres polítiques van dedicades, com li he dit ara, a posar en solfa totes aquestes obres públiques que tenim en aquest moment. Uh-huh. Perquè en un espai de mig any, 7-8 mesos, estiguin totes acabades i reverteixin aquest benestar general de tota la població. Ja li dic que aquestes obres no van dedicades només a envellir un carrer, sinó que aquestes obres comporten temes de mobilitat, de turisme, de moltes coses que tenim pendents en aquest moment. El pavelló, aquesta pista coberta que estem dient, és una reivindicació total d'esports, el tartan de la pista d'atletisme, d'esports, l'adequació d'una mica de la pista de hockey, també d'esports, el ciclisme, els estem tancant un perímetre perquè puguin entrenar amb els nens. En definitiva, estem en sanitat, tenim el CAP. Vam comprar el terreny al costat del CAP i l'hem posat al Departament de Salut perquè realment ens pugui fer l'ampliació ràpida. Ens sembla que es farà bastant ràpida. Bé, tenim infinitat de coses que reverteixen totes. Jo diria que hem d'endreçar les coses que tenim pendents perquè reverteixin doncs aquest benestar que dèiem abans.
Quan es refereix a que l'ampliació del CAP es farà relativament ràpida, estem parlant de...
No depèn de nosaltres. Nosaltres l'única cosa que vam fer, que hem pogut fer i que havíem de fer, era comprar el terreny del costat i va haver unes negociacions i nosaltres, en el seu moment, ja fa ara uns quants mesos, hem posat a disposició el Departament de Salut el terreny perquè ells puguin construir. Nosaltres no podem fer res més que posar aquest terreny a disposició. A partir d'aquí hem d'esperar.
I abans li preguntava si faria algun canvi quan entrés a l'alcaldia. M'ha comentat que el tema d'institucions en un any és complicat, però parlant del govern com a si, de l'Ajuntament, del consistori, i òbviament hi haurà canvis perquè vostè passaria a ser l'alcalde si així ho demana, si així ho vota la majoria del plenari. Què passaria amb el senyor Piferrer?
El senyor Piferrer passa a ser primer tenent d'alcalde i continua amb les regidories que tenia, que són cultura i policia. En definitiva, l'única cosa que canvien són els càrrecs institucionals d'alcalde, primer tenent d'alcalde, en el qual ens canviem aquests càrrecs institucionals. No hi ha cap més càrrec. Jo continuaré amb l'Institut de Promoció Econòmica i amb tot el reste que portaven aquí dintre.
O sigui que només canviaran el càrrec, no tota la resta, sí, sí, que hi estaven, i a nivell de les altres regidories.
L'organigrama continua sent el mateix que era fins ara.
I hi ha una última pregunta abans de deixar-lo anar i poder gaudir d'aquest divendres abans de reemprendre un nou rol. Es presentarà a les properes eleccions?
Miri, si una cosa he après a la institució allà on estic, que el principal és pensar en demà, perquè això és una institució que està oberta 24 hores al dia. Això no és una empresa de 8 hores. Aquí la policia la tenim oberta 24 hores. Tot està... És una institució d'una complexitat enorme, amb 300 persones, 70 centres de treball diferents, 46 milions de pressupost, i realment l'important és estar preparat cada dia per qualsevol tema que ens arriba, o 10 que ens arriben diàriament, i em preocupa demà, no perquè sigui demà el dia important, sinó perquè ens preocupa sempre el demà. Parlar del d'aquí un any, doncs,
home,
sincerament...
Home, d'aquí un any és el demà encara, tècnicament.
Sí, tècnicament és el demà, però nosaltres li tinc de recordar que com vam fer l'opció Som gent del poble, doncs la vam fer 3 mesos abans, i en 3 mesos abans vam aconseguir 1.400 vots. Jo el que sí li puc dir és que si les opcions independents han independents per la paraula, partits que no estiguin a dintre partits d'àmbit autonòmic i nacional, han vingut per quedar-se, que Som gent del poble ho ha demostrat, i que ho estem demostrant tots per l'Empordà, ho està demostrant en diverses ciutats. Demà, si tot va bé, poder tindrem Sant Feliu i Palafrugell, les dues més grans del Baix Empordà, i que la nostra intenció és presentar, evidentment, un equip potent, perquè si no el podem presentar potent, entenem que li fem un foc favor a la institució i serem els primers que, possiblement, en aquest cas concret, que no tinguéssim un equip potent, no ens presentaríem. Però Som gent del poble i les opcions independents han vingut per quedar-se, per fer equips potents i continuar estant en la gestió de les nostres institucions.
Aleshores, vostè no deixa de ser polític, ja ho sabem que els polítics sempre aconsegueixen encisonar-nos amb les paraules, però sí o no?
En aquest moment no li puc dir, perquè li estaria dient una mentida, perquè no tinc idea. En aquest moment no disposo de l'equip suficient per entrar, per garantir aquella qualitat de persones capaces, coherents, amb racionalitat i disposades a deixar-s'hi el temps per presentar-nos en el pròxim mandat. Ara, jo ja li dic que en 3 mesos nosaltres vam fer una candidatura, amb la qual ja estem treballant, i en el 95% dels casos nosaltres serem en les pròximes eleccions.
Doncs ens mantindrem amb aquest 95%. Moltes gràcies, senyor Joan Vigues, per atendre la trucada de Ràdio Capital i el Supermatí. Quan vulgui, està més que convidat a vindre als nostres estudis allà al Centre Cavallers, i també a participar al programa Govern i Oposició, que espero que s'hi apunti.
Només faltaria. Doncs, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i bona sort demà i seguim en contacte.
Moltes gràcies, gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.